Bé, doncs, bon vespre. Avui hem deixat la música aquí que soni, no l'escoltem mai. I mira, doncs avui hem decidit que escoltaríem una miqueta més de música. Doncs, encara que digui bon vespre, com que s'ha canviat el rellotge, ara estem pràcticament de dia. Són les 8 i 7 minuts i comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa, com sempre, el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació trobada per la cultura popular d'aquí, Sant Cugat.
Avui entrem de ple en la Setmana Santa. Alguns afortunats tindran uns dies de vacances que segur que aprofitaran per agafar forces, o això diuen. A nosaltres ens va més el masoquisme i ens quedarem per aquí treballant de valent per cuidar el del poble i per poder oferir-vos les seccions que més us agraden. Com ara la del nostre estimadíssim Quim Pla, que tenim aquí avui i que avui ens parlarà del que li doni la gana, com sempre.
Hola,
Quim.
Bon vespre.
Bon vespre.
Abans, però, com sempre, farem una mica de repàs de l'actualitat cultural santcugatenca.
Què és notícia?
Doncs les caramelles inicien la Pasqua.
El cor infantil Fusió s'ha ocupat d'omplir de música als carrers durant el passat dijous. Els nens i nenes han sortit a les 6 de la tarda des de l'escola Fusió i han fet un recorregut pels principals carrers de la ciutat fins a acabar a la plaça de Barcelona.
I els castellers se'n van a Manresa.
Doncs aquest diumenge es va celebrar la tercera i darrera actuació d'aquest mes de març pels de la camisa verda, Març Marçot, Mata la Vella i a la Jove Si Pot. I han tornat a descarregar el 4 de 7, el 4 de 7 amb Agulla i el 5 de 7, però han descarregat per primera vegada aquest any el Vano de 5, que són dos pilars de 4 que n'envolten un de 5. És poc habitual de veure les darreres actuacions dels castells de Sant Cugat. I no tornaran a actuar fins al proper 12 d'abril, que ho faran a Gràcia, la Diada de la Independència, del que ja em diran de què, de Gràcia, amb els castellers d'aquesta estació barcelonina i els castellers de Poble Sec. I ja.
Molt bé,
sí.
Avui tenim poques
notícies, poques perquè,
notícies. Mira, per tant, seguim. Nosaltres seguim amb el programa,
sí.
Si us sembla.
Nosaltres seguim amb el programa abans de passar a qualsevol altra sintonia. Avui farem una cosa diferent. Normalment sempre fem amb el costumari, us enganxem a alguna secció típica, però avui com que ve en Quim i com que el tema que ens porta, com que és el que li dona la gana, doncs és bastant sucós, no ens miris així, Quim.
Home, us miro perquè no sé ni quin tema porto jo.
No saps quin tema porto, si possiblement que pengem un tall ara que no tens ni idea del que vindrà, no?
Vinga.
Doncs avui hem volgut recuperar un tall de Tortell Poltrona.
Ah, molt bé.
Sí, perfecte. Un dels pallassos més cèlebres del panorama artístic català i que va arribar al Parlament de Catalunya arran de la llei que prohibia l'entrada d'animals al circ, que és una llei a la qual nosaltres no...
No entrem a debatre
perquè no és el nostre camp, però sí que deixa anar algunes perles que ens agradaria que escoltéssiu. És un discurs una mica llarg, són 5 minutets, però res, es passa ràpid perquè és el Tortell Poltrona i sempre fa bé d'escoltar. Què us sembla si l'escoltem sense ja?
Sí? Tu manes.
Perfecte, doncs vinga, va, Tortell Poltrona.
En primer lloc dir-los que sóc un pallasso, per tant sóc un artista i les emocions m'arriben d'una forma molt fluida, les meves i les dels altres, perquè porto 40 anys dedicat a aquest, per mi, noble ofici, també tan maltractat com és el del món del pallasso. Una segona consideració és que fa 15 dies estava a la vall de la Bicà, al Líban, treballant amb els nens refugiats de Síria, palestins, de Síria i de nanos iraquians. Una tercera consideració, sobretot venint des d'allà, és arribar aquí al Parlament perquè amb els diners públics i amb les necessitats que hi han s'esmercin aquests recursos i aquest temps en una cosa com aquesta. Dit això, per mi el circ és un art que és el primer art que existeix a la humanitat. Abans que els homes pintessin, abans que fessin fotografies, cine, dansa, els homes feien tombarelles. Per tant, com a primer art de la humanitat, sempre hem estat lligats amb el reste d'éssers vius. Jo mateix sóc un mamífer vertebrat omnívor. I no sé si la seva prohibició significarà que jo mateix tampoc podré entrar en el circ, perquè em sento del món animal. En quant a això, per mi la història del circ és molt llarga. El senyor Genís ha dit que havia començat amb el Philip Astley en l'any 1700 i pico, el circ existeix des de l'inici de la humanitat, el circ romà, els fenicis ja feien coses amb circ, i hi ha danses, són els grecs, els egipcis ja tenen pintats en els seus quadros gent fent malabars. Hem descobert que 6.000 anys abans de Crist, en una cova que hi ha a Pernambuco, al Brasil, ja hi ha uns dibuixos de gent fent acrobàcia. I al costat d'aquesta gent hi ha animals. El circ ha tingut una llarga transició i concretament, bueno, si parlaré, sempre m'agrada dir-ho, hi ha dos sants del sentinel cristià, Sant Genesi i Sant Filemó, sants que al segle III el Dioclecià els va obligar a adorar els déus pagans, ells no van voler-ho fer i van morir màrtirs en el circ romà. Per tant, tenim una història molt antiga, que potser el fet més capdalt sigui en aquest moment que el Philip Ashley, després de la guerra dels 100 anys, que tant va afectar Catalunya, es va quedar sense feina, igual que la majoria de militars d'Europa, i es van decidir, amb els seus estris de batalla, amb els seus cavalls, amb les seves armes, amb els seus trajes, i amb les seves músiques, distreure la gent. Per això hi ha aquesta connexió entre el circ i els militars, que maco. O sigui, primer pensava que era una cosa nefasta que el circ tingués que veure això, per això el circ comença amb un desfile de banderes, per això hi ha aquesta connexió amb tot aquest tinglado, amb aquest món. Per mi és un acte pacifista tan important, poc reconegut, si és cert, però tan important com podria ser Gandhi o podria ser qualsevol cosa d'aquestes, que els militars deixin de matar per distreure la gent. Concretament a Catalunya el circ va desaparèixer com va desaparèixer tota activitat cultural a l'any 36 i s'ha anat refent mica en mica, va costar molt, van arribar també circs de fora, perquè això era el regne de Taifes, en aquí ningú controlava res, tot anava amb les històries de que si em deixes plantar ja et deixo un reloj, etc, etc. Sortosament a Catalunya hem estat i seguim sent pioners en el circ mundial. Els hi posaré un exemple. El circ Cric neix al carrer a l'any 78, a l'any 81 amb carpa. A l'any 84 el Philip Lang, amb una noia catalana, la Roser Segura i el Dominic Lulemonde comencen a muntar les escoles de circ a França, que ara és el mirall de tothom. A l'any 88 neix el circ de Soleil. Amb la qual cosa els hi voldria jo dir que, bueno, que això dels animals i el circ, o sigui, és evident que això s'ha de regular, és evident que no podem negar que hi ha hagut males pràctiques amb això. Però jo també els diré que quan era petit i anava a escola els mestres em pagaven i per això no s'han prohibit els mestres, sinó que s'ha ajudat a buscar un altre tipus de fórmula de poder-nos entendre i amb els mestres. I potser inclús encara diria més, ara hi ha alguns pares que diuen que ara els mestres no els peguen, no? A mi aquesta història, i per això estic una mica alterat, és que a mi sempre m'ha posat molt nerviós quan el nen gran, gros i ric va al nen petit, desvalgut i feble i li fot dos hòsties. I aquesta és la sensació que jo tinc. Avui mateix, el periòdico de Catalunya, la primera portada, diu que Barcelona ingressarà 143 milions de pessetes gràcies als exercicis que es fan al Club de Polo aquí a la Diagonal. Això ho diu avui el periòdico, dia 8. Ho diu avui el periòdico, 143 milions que vindrà el rei Faisal de Jordània, que és el president de la Federació Mundial d'Equitació. A mi em dona aquesta sensació, a mi em dona la sensació de que, clar, com que els circs són febles, realment són febles. Són febles perquè la transició que han passat les altres arts escèniques en aquest país, com és la música, el teatre i la dansa, al circ no se'ns ha donat ni tan sols la possibilitat i sempre se'ns ha discutit unes coses que realment són caduques. Potser aquesta llei tindria sentit fa 30 anys, però a hores d'ara, si no queden, si no hi ha ningú, si no hi ha ningú que sigui capaç d'aixecar-se el dia de Nadal per anar-li a donar un menjar al cavall, si no hi ha ningú que el dia de Cap d'Any s'aixequi a cuidar, algú ha tingut un animal, llavors em sembla un acte d'hipocresia, davant de tot el que hi ha. O sigui, sí que és veritat que l'altre també s'ha de prohibir, com deia el senyor Morós. Sí, evidentment, perquè comencin per nosaltres. Em deixa perplexa. Jo els hi demanaria que realment regulin. A més, serà molt barat. Si volen, ja ho paguem nosaltres. Però si paguem nosaltres, la persona que ho ha de regular, amb una persona a mitja jornada, em sembla que estem al cap del carrer, potser treballant un parell de dies a la setmana, podrà revisar i fer-se amic de tots els cuidadors d'animals i de tots els domadors que hi ha. Però prohibir, a aquestes altures, amb tantes coses que hi ha, prohibiria coses molt significatives que hi ha. Evidentment que hi ha coses que s'han de prohibir, però en aquest cas una prohibició està fora de lloc. Una regulació, evidentment, i a més trobaran amb nosaltres tot el suport perquè vostès ho regulin, perquè som els primers indignats quan veiem que una pràctica del circ no desafia el sentit comú. El circ es desafia el sentit comú, l'equilibri i la gravetat, estem vinculats absolutament amb les lleis físiques, els trapecistes, els malabaristes, els faquirs que es mengen les espases, tot això desafia el sentit comú. Per tant, si algú maltracta un animal perquè faci una cosa, no entra dintre el sentit comú, no és circ. Per tant, això sí que s'ha de prohibir, però el que no han de prohibir és l'activitat, perquè a més, o sigui, per una altra banda els hi diré, nosaltres com a catalans quan una cosa no ens l'ha deixat fer, l'hem seguit fent. i moltes gràcies.
Quim parla de què?
Bona tarda, Quim.
Bona tarda.
Tots estàvem així, pendent. No, que dic que abans de començar, diguéssim, a parlar sobre el que vulguis, que ja saps que vens a parlar una mica del que vols, també ens, aquí a l'agenda ens hem oblidat d'explicar que aquest dilluns, de fet, en Quim havia de vindre a la ràdio, però tenia un altre compromís, que era un debat que va fer sobre la cultura tradicional i popular al Xalet Negre, i que ho va fer juntament amb el Lluís Puig, el director general de la Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya, que sempre queda això com un títol molt bé.
És un titularzo.
I res, doncs això, que van estar parlant, també ens pots explicar una miqueta de què va anar o així, per qui no hagués pogut anar perquè estava escoltant la ràdio.
Bàsicament vam parlar en termes generals de cultura popular i tradicional, sobre quina mania tenim de posar les etiquetes de tradicional, de cultura popular, tot això. Va estar molt bé perquè venim en Lluís Puig, que és el director general de tot això, de cultura popular de la Generalitat, i ell ens va fer tota una visió, una fotografia de la situació actual de la cultura popular des del departament, amb moltes xifres de participació, d'activitats, de nombre d'entitats, i va fer una fotografia molt interessant. A part que en Lluís, doncs, a part de ser el director, té un llarg bagatge dintre d'aquest camp i per tant va portar una gran riquesa. Jo vaig aportar el que vaig poder a nivell local i vam encetar una mica un debat sobre què és i què no és cultura popular i tradicional, o què és cultura popular i tradicional catalana. Bueno, vam fer-la petar una miqueta gràcies als amics de la Fundació Sant Cugat, que organitzen aquest cicle de xerrades.
Molt bé, doncs.
Fantàstic.
Que sembla sèrio.
Sí.
Vale.
Què més? Què toca ara?
Perfecte. Bona vespre, Quim.
Hola, una altra vegada, quan quatre ja.
Vols que tornem a posar la sintonia que t'hem enganxat avui, o n'has tingut prou i t'ha agradat?
Aquesta era nova, oi?
Sí.
Molt bé. No he sonat molt per la sintonia, m'ha sonat una mica a Jean-Paul. A Jean-Paul Desgrava m'ha sonat. Està sonant per aquí darrere, aquests violins, no?
Sí, però des del principi, que és el que m'agrada a mi.
Ah, és el que li agrada a mi. Jo parlo del que em dóna la gana, però tu poses la música que et ve de gust a tu.
Sí, sí, i quan li ve de gust, també.
Quim parla de què?
Hola,
ben tornat, Quim. Quim Pla, que avui ens parlaràs. Hem començat aquesta secció amb el tall amb el discurs de Tutell Poltrona al Parlament, defensant la no prohibició de l'entrada d'animals, de l'ús d'animals al circ. Però que fa un discurs bastant més interessant, que acaba amb aquest eloqüent: els catalans, quan ens prohibeixen una cosa, la seguim fent.
Exacte. Una mica aquesta és la idea. Els catalans, quan ens proveixen una cosa, ho seguim fent. I d'aquí, aquest, diguéssim, això ha sortit arrel d'un magnífic tuit de la coordinadora d'entremesos, de cultura popular i tradicional, que avui ha aparegut a les xarxes, on feia referència a una notícia que apareix al Tornaveu, que és una revista digital de cultura popular, sobre associacionisme i cultura, i ens parlava aquesta notícia de que l'ENS ha anat a davant a la Comissió de l'Interior, va anar-hi el passat 26 de març, amb una compareixença al Parlament, en aquesta comissió, per argumentar que la cultura popular no es reguli per la llei d'espectacles. Aquesta llei d'espectacles és un projecte de llei que es va presentar el 9 de setembre del 2014, de l'any passat, i que actualment es troba en fase de tramitació. Aquesta llei d'espectacles, que ve arrel, aquesta nova llei de l'espectacle, que ve arrel de diferents problemes, conflictes d'alguns espectacles que han pogut passar, que hi ha hagut desgràcies o que hi ha hagut problemes.
Com ara?
Clar, el més famós és el Madrid Arena, era aquell, no?
Era allò, o sigui, arran d'espectacles massius.
Arran de problemes així, diguéssim.
Propensos a tenir aquest... susceptibles de tenir aquest tipus de catàstrofes, no?
Arran d'això i arran d'aquest magnífic costum que estem agafant de regular-ho tot fins a l'última coma. Com que vivim en aquesta societat on hi ha tantíssimes coses, on potser no hem fet una feina prèvia, que potser havíem d'haver assentat una mica més les bases d'una societat com la que tenim ara, doncs ara una mica això és un cachondeo i no tenim molt clar moltes de les coses que potser serien bàsiques, no? És a dir, si tu tens un aforament, doncs evidentment no cal que el tripliquis, no? això és una cosa bastant òbvia i bastant evident, no?
Sí.
Doncs sembla ser que no tothom ho té tan clar, i altres coses tan òbvies i tan evidents, doncs llavors el que provoca és que hi hagi un excés de regulació. Tots coneixem l'excés de regulació, per exemple, en el cas del foc,
sí.
On, per exemple, Lluís Puig em sembla que va dir, ah, no ho tindré per aquí ara, però va dir una salvatjada de xifres de formació que havien fet des de la Generalitat. Clar, o sigui, la nova normativa del foc el que implica és que tota persona que faci un correfoc,
sí,
ha d'estar formada per utilitzar pirotècnia, ja té una formació específica, uh-huh. I no sé si... ara diré 34.000 i potser em quedo curt, igual eren 84.000, però una salvatjada de persones, clar, tots els membres de les colles de diables han hagut de formar-se en aquest àmbit, no? Doncs això, que venia d'una llei feta, d'una normativa feta a Europa, on a Europa no hi ha correfocs, per exemple, doncs clar, quan arriba a aplicar-se en algun espai on la realitat cultural és diferent, doncs xoca amb aquesta realitat cultural i la condiciona. Per sort, en aquest cas, el govern sí que s'hi ha posat i hem pogut adaptar les entitats a la llei, no? I les entitats i l'associacionisme ha fet tot aquest esforç. Ara sembla que aquesta llei canviarà, per tant, tornem-hi una altra vegada. Llavors, la llei d'espectacle és una miqueta ve d'aquí. Tracta com a espectacle tot allò que sigui una activitat cultural. Clar, una activitat cultural ho som tots els que fem activitats de cultura popular i tradicional, per exemple. I llavors, en el marc de la regulació, vol dir que regula, doncs, ens regula exactament igual a les entitats de cultura popular i tradicional catalanes o a les no catalanes, és igual. O sigui, l'associacionisme
qualsevol mena de...
queda igual de regulat que una activitat mercantil. A nivell, i per tant un carnaval o una festa major, segurament no, perquè ja continuarà una regulació específica, com a festa major no quedarà afectada, però tindrem la mateixa regulació un bohèmia o una sala teatre, per dir alguna cosa, o un concert de castellers per la diada en una plaça. Per entendre's, la regulació serà la mateixa. La normativa complir amb l'escenari, la normativa complir amb condicions de seguretat, amb personal qualificat, amb tota una sèrie de coses que potser se li escapa a la cultura popular, no? Com us deia, aquesta llei...
Se li escapa i, a més, forçament innecessària.
Jo crec que, per una banda, és innecessària... Per l'altra banda, és sobredimensionada, com moltes de les normatives. Suposo que les normatives, com que ja s'entén que no es compliran al 100%, les sobredimensiones i llavors el que fan és compleixes el 80%, per dir alguna cosa, i ja la pots passar. El que passa és que, clar, aquest 80% condiciona molt amb una activitat que és voluntària i que és popular, bàsicament, no? I, per tant, estan posant al mateix sac tota aquella activitat mercantil o cultural que és... que és mercantil,
sí, sí.
Bàsicament.
A les que no ho són.
A les que no ho són, que ho fem amb una sabata i una espardenya. Doncs aquesta sabata i aquesta espardenya ens hi sumen la dificultat d'aquesta nova llei. Llavors, el president de l'ENS, en Josep Viana, que l'ENS, ens direu, què és l'ENS?
Què és l'ENS?
Perquè, clar, jo he rebut la notícia i he pensat, què és això de l'ENS? Perquè és ENS, no?
Doncs, quin joc de paraules més ben trobat?
L'ENS... que és unes majúscules molt maques que diu ANS, és l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català. De fet, és una confederació sense ànim de lucre, que es va fundar l'any 2005 i que la formen moltes federacions. O sigui, les federacions d'entitats, doncs la Federació de Corts Claver, la Federació de Grups Amateurs de Teatre a Catalunya, i llavors s'han afegit la Federació Catalana de Societats Musicals, la Federació d'Esbarts d'Ensaires, bueno, la DIFOC, la Coordinadora de Colles Castelleres, la Coordinadora de Trabucaires...
Tot Cristo.
És a dir, totes les federacions que tenim, els diferents grups de cultura popular... estan agrupats dintre d'aquest ENS, no? Llavors, aquest ENS, bàsicament, el que ha demanat, o el que anava a demanar en aquesta comissió del Parlament, és que les activitats de cultura popular no entrin dintre o siguin excloses d'aquesta llei, bàsicament, perquè ens pot perjudicar bastant. Sí que hi ha manifestacions que, per exemple, que no consten... O sigui que no són, la llei ja contempla que quedin excloses les manifestacions festives que estan dintre del catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, aquelles que estan catalogades com a festes de Patrimoni Festiu de Catalunya.
Això té a veure amb dates o amb...
Això té a veure amb festes reconegudes, és a dir, em sembla que la Festa Major de Tarragona, Santa Tecla hi és, Sant Fèlix deu ser-hi, la Patum, totes aquestes grans festes, la Processó de Verges.
Però, per exemple, una ballada de les Bars de Sant Cugat a plaça no,
aquesta no
està regulada.
Clar, el que diu l'ENS...
Quedaria regulada.
Quedaria regulada per la llei
nova,
no clar. Queda fora de la llei. Clar, el que diu l'ENS és que hi ha manifestacions festives que són exactament igual que les que estan dintre del patrimoni festiu, no? I que per no ser dintre del catàleg, no estar dintre del catàleg del patrimoni, quedaran regulades per aquesta nova llei.
Això ens posa el següent problema, que és que, per mi un problema, que és que en el cas de que s'acceptés llavors que totes aquelles festes que estan dins del patrimoni, vale, quedarien excloses d'aquesta norma, no? Llavors hauríem d'entrar en un joc de que, a més de tu inscriure't com a associació, hauries d'inscriure't dins aquest patrimoni, hauries d'estar reconegut dins aquest Patrimoni Nacional Festiu de Catalunya.
És que no és ben bé així,
perquè... Totes les mostres de cultura popular, que nosaltres considerem cultura popular, però que potser no són reconegudes dins el patrimoni, no estarien incloses. Per tant, estan com deixant fora moltes expressions,
sí,
espontànies, voluntàries i...
Exacte.
I culturalment positives. Contraculturals, diguéssim,
i a part que quedien
fora de la llei, diguéssim, serien il·legals.
Sí, de fet és una contradicció en si mateix, perquè és el que abans d'anar-hi el president de l'ENS en aquesta comissió del Parlament, hi va anar-hi la Federació de Societats Musicals i ells els hi van dir: tenim un problema, perquè quan nosaltres sortim a tocar per Santa Tecla, a Tarragona,
sí,
que sí que està dintre del catàleg del patrimoni festiu, no hi ha problema, no en regula aquesta llei. Però si una setmana més tard fem la mateixa cercavila, la banda,
no podem.
Se'ls aplicaria aquesta llei d'ordenació d'espectacles públics i recreatius. Vull dir que, clar, és una mica il·lògic tot plegat, perquè aquesta banda fa el mateix el dia de Santa Tecla que
qualsevol dia de l'any.
Ah, exacte. I llavors, clar, no és tant l'activitat en si, o la que estigui dintre del catàleg, sinó que es demana és que quedin aquest tipus de manifestacions quedin fora d'aquesta normativa, perquè bé, evidentment aquestes manifestacions de cultura popular, si hi ha una part que sí que podrien ser d'aplicació dintre dels cànons mercantils, és a dir, mm-hmm, si tens un local social, si tens un teatre, sí que pots incloure-la, però pots incloure-la, evidentment, amb uns paràmetres diferents a una empresa, diguem-ne. Entenem que, evidentment, això no vol dir que les empreses culturals i les sales de concerts privades ni els teatres privats funcionin de meravella i ho tinguin tot superfàcil, eh? Però sí que és evident que, en principi, tenen un ànim de lucre que les entitats no tenen i que les entitats tenen tot una complicació afegida a no tenir lucre, que és tota una gestió voluntària, pitus,
sí,
que en principi l'empresa cultural no té, no? I llavors una mica la idea és aquesta, que quedem les entitats i activitats fora d'aquesta llei, perquè segons diu en Viana, no són espectacles públics amb interès de lucre econòmic ni tractament mercantil, ni estan realitzats per agents de l'activitat econòmica en el sentit que proposa la llei. Bueno, com totes les lleis estan fetes des d'una taula d'un despatx, molt possiblement amb senyors amb corbata, i no estan fetes properes a la realitat que passa, no? És allò que no sabem mai què és primer, si l'ou o la gallina, la llei o la societat. Doncs en aquest cas, en principi, primer és la societat. I ens podem trobar amb problemes d'ordenació que ens prohibeixin o ens facin tancar, no invento, un ateneu, per exemple.
Directament.
Clar, perquè evidentment no complirà tota la normativa de seguretat, de patapim, de patapam, sortides d'emergència. Clar, és molt difícil. Tots els ateneus de Catalunya que hi ha i tots els centres cívics associatius que hi ha per Catalunya que compleixin tota aquesta normativa.
Que la majoria estan construïts en base a aprofitar el propi recurs que dona un espai autogestionat.
Sí. No. O sigui que en principi...
no neixen de nou amb una inversió, amb un capital, amb uns pressupostos destinats a
llavors, clar,
uns certs paràmetres de crèdits i de...
Exacte.
Històries que no aconseguiran mai.
Exacte.
Perquè no és objectiu anar a buscar un lucre que et permeti finançar-te en aquest sentit. Però, bueno.
I llavors aquesta és la gràcia, que estem en aquesta dicotomia, en aquesta llei que s'està aprovant, i per això el tall també del Tortell, que acaba dient això, que... tot el que ens prohibeixin ho seguim fent els catalans. I jo crec que bàsicament el que hem de fer és, com diu en Tortell també, està molt bé que es reguli, però que es reguli pensant evidentment en la realitat que hi ha, no? Ell parla dels animals i diu que està molt bé que es reguli i que es pensin els animals, però és que no queden quasi circs, i per tant no hi ha animals al circ quasi, no? Llavors, per tant, fins i tot s'ofereix a fer-ho ell, que ells contracten la persona per fer aquest estudi i per fer la formació que calgui, perquè en el fons, clar, diu que en una mitja jornada o dos dies a la setmana ja ho faran. Bueno, el que ve a dir és que la realitat del Parlament no és la realitat del carrer, no? I llavors, jo des que penso que si la realitat del Parlament no és la realitat del carrer, doncs el carrer ha de prendre la seva pròpia iniciativa i, bueno, que aprovin la llei que vulguin, però en algun moment potser ens l'hem de saltar.
Com sense voler.
Fet moltes vegades. Sense voler, exacte. Sense voler que ho sembli.
Exacte. Doncs...
Bueno, no, res, a dir-vos que ja hem penjat l'article aquest que ens ha explicat el Quim per les xarxes, pel Twitter i pel Facebook, així que si algú té interès, doncs, en veure'l, està aquí. I...
Sí, està bé, perquè aquest mateix article ja enllaça també amb el catàleg del patrimoni festiu. Bueno, es pot buscar la llei, perquè és una llei extensa i molt... Però si es mira la llei, ja veureu que no ens hi sabrem trobar nosaltres, perquè la nostra activitat està molt lluny d'això.
Però igualment ens aplicaria.
Sí, clar. Si ells decideixen que sí, sí.
A la coordinadora d'entremers ens hi aplicaria.
Sí. Si ells decideixen que sí, sí, clar.
Bueno, doncs...
S'haurà de veure, doncs.
No. Doncs ara que hem acabat amb aquest tema ensupit, diguéssim, ens pots dir...
No és ensupit, jo el trobo molt positiu. Quan més ens apretin, més haurem d'aixecar-nos.
Sí, no, dic que el contingut és ensupit, però la resposta que podem tenir és bastant positiva. Perquè
com a clar.
I una de les mancances que trobo jo, que té el moviment de la cultura popular, és que no sovint estem com adormits.
Ens hem institucionalitzat.
Exacte.
És una cultura popular institucionalitzada.
Reformista.
Bàsicament, sí. No ens ho creiem gaire, això de
no,
popular.
I ara, arran dels darrers punts, aquest seria un dels darrers punts que estan sortint, com per exemple també el del pacte per la nit.
Per exemple.
Que crec que el discurs que s'està tendint a agafar actualment és el de reduir-ho al pacte per la nit, possiblement és el pacte de dia.
És un pacte de dia.
Per l'ús dels espais públics, que són nostres, i que demana permís per trepitjar el nostre propi carrer. Dit així queda molt dramatitzat, però no s'allunya gaire, perquè és que de fet si agafem el que hi havia fins ara, el pacte per la nit, el que volen fer després és un... l'espai és nostre, és vostre, és només de la policia, de la policia municipal, és del veí del quart cinquena, que només baixa a llançar les escombraries i a fer les caques del seu gos, que a mi em sembla perfecte que faci això, però que ens...
Bueno, es barregen els drets d'uns i els drets d'altres, i aquí algú ha de decidir si pesa un més o un altre dret, no? És allò, ens intenten fer sentir malament amb allò del dret al descans, que està molt bé, però jo també tinc dret a una societat viva, diguéssim, no?
I jo també tinc dret a descansar quan visc al costat d'una discoteca, que no li afecta per res el pacte per la nit. Saltem aquest tema.
Saltem-lo.
Anem a un altre tema. Aviam, pots posar-nos una música així en plan molt, molt, molt festiva? Aviam, què s'ha tacut? Aviam, tens 10 segons? 9? 8? Avui estic pressionant
pressió,
el Pablo,
eh?
Perquè
sense
el Pablo estava dormint, perquè jo el veia que estava allà assegut a la...
Però fa un moment hi havia l'Oriol, també.
Sí, però l'Oriol a dos quarts marxa. De fet, avui t'hem posat a tu primer perquè ell volia escoltar-te. L'Oriol ha vingut al programa avui per escoltar-te tu.
Tu creus?
Ah, ha marxat amb els pitos.
Tu creus que... Ha marxat amb els pitos.
Ha vingut ell a escoltar-me, pobre.
Sí, ha vingut.
Home, si ho sé, faig alguna cosa, no sé. És maca, no?
No, però ell...
Va, mentre fem aquesta estona tonta, ja aprofito per presentar un llibre.
Ah,
fa molta il·lusió.
Vale, doncs
després ell busca la música. Fa molta il·lusió, aquell llibre.
Vols música divertida ara o després? No, fem-la després. Va, presenta el llibre. Quin pla ens està presentant un llibre?
Mira, us presento un llibre. Un llibre que és molt curiós, perquè us estic presentant un llibre que està exhaurit. M'encanta. I que m'ha costat 3 mesos trobar-lo. No, està molt bé. Però és un llibre que està escrit de l'any 89. És un llibre, us dic el títol perquè si no, bueno, clar, aquí a la ràdio tot el públic està veient.
Ja,
vosaltres no sabeu de quin llibre parlo. Parlo del llibre que va editar Fundació de Serveis de la Cultura Popular, que es diu Calendari de Festes de Catalunya, Andorra i la Franja. I és un estudi antropològic, inventari i descripció de totes les celebracions populars amb nombroses informacions històriques, geogràfiques i artístiques. És un llibre que està molt bé perquè 400 pàgines, ui, no, 600, ja n'hi ha, hi ha un índex molt llarg.
Te l'has llegit?
Hi ha una descripció, no, no m'he llegit, però és un llibre com, per mi, per, a mi em va molt bé com a llibre de referència per tot el que fa antropologia i sentits de la festa, és un, com un resum del costumari, aquí tot posat i actualitzat. El costumari està escrit a l'època que està escrit, aquest està escrit al 89, hi ha antropòlegs, hi ha la Josefina Roma que hi escriu, hi ha el Txell Fabregat, el Lluís Duch, hi ha historiadors, hi ha professors de... I llavors m'agrada molt com tracten les diferents... No és només un llistat de festes i expliquen què hi passa a cada festa, sinó que també hi ha explicacions més llargues sobre els cicles festius, els castells de sardana, això és típic, cursos i concursos i exposicions, esports i exhibicions. Fan allò com petits estudis molt, molt bàsics de cada camp, no? I dels cicles festius, balls i danses tradicionals. I llavors també durant el calendari, i el cicle festiu, no? I el cicle festiu de Carnaval, el de Corpus, el de totes aquestes coses. Bueno, Corpus estaria quasi dintre, no? Però està molt bé.
Doncs i no, el no ens l'acabarem, eh?
El
No ens l'acabarem.
No, no ens l'acabarem. És un llibre de referència. És que fa molta il·lusió perquè l'he trobat... ja l'havia tingut, el vaig deixar i evidentment no me'l van tornar... I buscant, buscant, finalment l'he tornat a trobar i...
Doncs t'anava a dir que...
Vaja, que sí, si, el voleu, si el voleu trobar o el voleu comprar... Us...
qui parla de què i podran consultar-lo.
Molt bé.
Però va, el llibre va amb mi ara mateix.
Doncs va, Pablo, engega'ns aquesta pista que tenim preparada. Molt bé, Pablo, moltes gràcies perquè sí. És Carnaval. Bueno, de fet, s'acaba el període de Carnaval.
S'acaba el període de Carnaval.
L'any ha sigut molt bona, l'any ha sigut molt bona. Bé, Pablo,
molt bé,
eh?
Molt bé, molt bé.
Sí, sí, sí. Clar que sí, ets un campió.
Clar que sí. Ell ja ho tenia
fet
llibre.
Expressament.
5 mesos de programa hem aconseguit que enllacis un tema.
Escolta, pobret, home.
T'estimo molt, Pablo, moltes
perquè
gràcies.
Perquè tanquem el cicle de Carnaval.
Tanquem el cicle de Carnaval i el tanquem amb la Setmana Santa. Setmana Santa que ja va començar ahir. I que avui tindrem l'honor de que ens en parlis o que ens en donis la teva visió.
Molt bé. Ara la tenim? O...
Sí, avui...
El programa
avui,
el faig jo, avui...
Sí, sí, avui en Quim parla tota l'estona, eh?
Sí, se'ns hem allargat amb l'altre.
En Quim parla de
però
tot.
Però podeu fer coses, eh? Jo... Ja, jo...
No, no, tenim guió per fer. Si
però tu no havies de parlar també de Pasqua.
No, sí, tots hem de parlar, però no ho sé, aquí...
Doncs mira, ara jo li passo pas a
que parli ella.
Sí, home, sí. Jo m'afegiria amb el teu, que parlaves de processons.
No, perquè ara parlarem d'això i pots contribuir.
Ah, clar.
Vinga, anem a pels costums.
Anem a pel costumari, vinga.
El costumari.
Doncs això que deia el Nacho, que es, no sé si es llegeix molt el guió, perquè ara... Home, el costumari, bueno, doncs, com deia, ahir va començar oficialment la Setmana Santa amb el Diumenge de Rams i avui parlarem... en el costumari parlarem precisament d'aquesta setmana i sobretot en concret d'aquest primer dia, d'aquest primer dilluns de Setmana Santa. Llavors, durant aquesta setmana, per exemple, una de les coses que ens explica el costumari és que els nens i nenes no podien jugar a jocs massa moguts i sorollosos, com ara córrer, saltar i altres per l'estil, perquè la gresca ofèn la pau del Senyor.
Està bé.
Sí, a més, clar, estem parlant de la setmana en la que a Jesús el van trair els seus amics, el van humillar, el van matar en una creu, llavors, clar, no devia ser molt agradable.
I ressuscita, vull dir que commemora tot
ressuscita,
plegat.
Però ressuscita ja cap al final.
Ja, però ara estem com a moment previ, no?
Ara ens estem flagelant, sí, ara sí. Estem molt tristos.
Llavors, clar, estem tristos i llavors no, els jocs, diguéssim així, sorollosos i festius, doncs no anirien. I per aquest motiu són més preferibles els jocs que són més quiets i sedentaris i entre aquests millor aquells en què es pica el terra. Ara us dic, perquè d'aquesta manera es molesta i ofèn el dimoni.
Em sembla així, genial.
Per tant, si voleu jugar en algun joc i voleu fer soroll, que sigui cap al terra, no cap al cel. Llavors, antigament es jugava, per exemple, a fer rodolins, a les baldufes, a les bales, no? Una mica doncs, a aquests jocs més tranquils. Seguint aquest mateix criteri, els nens i les nenes es reunien en colles i feien una rotllana i s'asseien al terra. Tots portaven masses o troncs d'arbres i picaven molt fort al terra seguint el ritme d'una cançoneta que anava variant segons les poblacions. Llavors, d'aquests jocs tan sorollosos, però cap al terra... només són propis d'aquesta setmana i el poble en deia matar jueus. No se sap ben bé per què, però bueno, és així. Llavors els nens i les nenes que eren més petits i que encara no es podien barrejar amb aquests que duien masses...
I mataven jueus.
No, mataven jueus, es deia així el nom, ja està. Doncs això és...
Que bonic, que de pau, quina pau.
Sí, veus, si vas cap al dimoni és igual, fes soroll. Doncs això, aquests nens que eren més petits i que no es podien barrejar amb els nens que duien masses, ni troncs, ni coses d'aquestes, es feien ells mateixos uns instruments de fer soroll que feien donar voltes al voltant d'una rodeta dentada de fusta que posava en joc una palanqueta de canya que donava el so. Llavors aquest estri tenia varis noms: xerrac, carraca, matraques, garric, garrec, val? Era, bueno, al principi era van començar a fer-lo els nens i les nenes, però a poc a poc doncs també es van, ja, van haver-hi uns oficis que s'ocupaven, o sigui, unes persones, diguéssim, que s'ocupaven de fer aquests instruments, que acostumaven a ser els fusters o gent doncs, que utilitzava aquests tipus de materials, digues.
Estàvem parlant que no podíem fer soroll, però les carraus aquestes fan molt de soroll.
Sí.
Però espanten el dimoni.
Clar.
Ah. És un soroll que espanta el dimoni.
Sí, és diferent.
El mal.
Clar. Sí, no pots jugar i passar-t'ho bé, però si fas soroll perquè el dimoni estigui enfadat, doncs llavors no hi ha cap problema.
Soroll sempre ha espantat les tenebres. Per això canta el gall quan obre el dia. No el gall de carnaval només, però el gall.
Tots
els galls canten quan comença el dia perquè fa fora les tenebres de la nit.
Llavors els monestirs han de ser uns llocs tètrics.
Tètrics? Per què?
I el silenci.
Home, però al matí hi ha campanes també, que repiquen les campanes cada 2x3. Estàs una mica espès, eh?
Avui no està, bueno, avui no és el teu dia.
Sí. Doncs també per
l'Empordà,
el Divendres Sant havia estat tradicional menjar arròs amb granotes.
Bien.
Sí. Aquests dies era molt típica la pesca de granotes. Llavors els nens i nenes treien aquests xerracs i carraus que imitaven una mica el so de les granotes. Llavors aquestes, pensant que les cridaven, sortien de l'aigua i així es podien pescar fàcilment. Llavors es feia per aquestes èpoques també.
Sí, no era per fer soroll, era per gana.
En aquest cas sí. En aquest cas era per pescar... Serveix per tot, això de fer soroll. Tradicionalment, també es diu que aquests dies a l'infern estan de festa. Es veu que cada vegada que algú pica el terra, no? Doncs el que dèiem, els diables creuen que els estan atacant, es desesperen i s'estiren la cua, les banyes, els pèls de les llargues barbes i tota la trapelussa, eh? Com diu el... Això, tret del costumari.
Pelussa, surt el costumari?
Sí, sí.
A favor de pelussa.
I quan s'enfaden, encara s'estan fent més enfadats, doncs també estiren els pèls dels companys que tenen més a prop.
Havies estat a punt de dir del cul, sí. Però no.
No.
Ah, vale.
Dels companys que tenen més a prop. Bueno, això dona lloc a una situació que fa riure molt als pobres condemnats que en tota la resta de l'any no tenen altra manera de passar-s'ho bé. Per tant, pels condemnats a l'infern, aquests són dies de festa, també. A l'Empordà, també, i llocs propers, és costum de fer bunyols durant aquesta setmana. Cada casa...
Això ens agrada.
Sí. Cada casa en fa en grans quantitats i s'acostuma a regalar-ne als parents, amics i coneguts. Llavors, no rebre bunyols d'algú de qui es creu que hauria de rebre'n es té com una ofensa o una desconsideració imperdonable.
Com si a l'Empordà els hi caguessin motiu per ofendre's.
Jo he pensat que era com una mena de diguéssim, dels bombons de Sant Valentí, que ja vam explicar que era una tradició també catalana.
Sí, sí.
Eh? Però, diguéssim, en el moment de la Pasqua. Mira, no ho sé. Doncs, també per l'Empordà, avui estava el costumari estava molt en aquesta zona, eh?
Sí, sí.
De l'Empordà. Durant tota aquesta setmana no es podia fer olla... Espera't. Olla, no es podia fer olla ni d'aigua. No sé per què.
Sí, t'explico per la segona línia que dirà el guió, que és perquè era obligatori sí. Cuinar amb oli.
Exacte,
i estava mal vist
sí,
per menjar peix.
Perdó, sí. Exacte, era obligat, sí, és que ara m'he quedat molt atrapada. Exacte, era obligatori cuinar amb oli.
Avui és que no funciona l'aire condicionat de l'estudi, fa que una mica, estem una mica espessos.
Estem una mica, sí. I estava això, estava mal vist menjar peix. Des d'aquesta setmana també era un pecat menjar cireres.
Ah.
I això també és, bueno, m'ha semblat prou curiós i prou divertit. Perquè diu que, segons la tradició, a Jesús li agradaven molt les cireres, vale? Fins aquí, bueno, bé. Doncs Marta, que era la germana de Llàtzer, li va servir el sopar, doncs, com que coneixia el gust que Jesús tenia per les cireres, li va portar cireres de postres. La primera que va agafar Jesús li va fugir dels dits i va caure a terra. Llavors Jesús es va sentir malament perquè la cirera va preferir anar al terra abans que ser menjada per ell i ja no en va tocar cap més. Mai.
El col·lega... Ah, o sigui, no, jo sóc Jesús, sóc el fucking Master of the Universe i aquí la cirera no em vol venir a mi, doncs pues, ara també no hi ha cireres.
O sigui, abans de dir, sóc un petós, m'ha caigut una cirera al terra.
El paio militar no toca gaire, eh?
No, que és la cirera que no vol que jo la mengi.
O sigui, el puto fill de Déu decideix que la cirera fuig d'ell.
Sí, és, sí. I la gent, doncs, que es tenia per bona cristiana, no menjava cireres aquests dies per tal d'imitar Jesús.
Molt bé. Sí. Segurament perquè no és molta època de cireres, no, també?
No sé si això també tenia una mica a veure.
No? Sí. Estan a punt de florir, no de fer les cireres. Ojo, que igual hi havia congeladors. O venien cireres de l'altra banda del món. Jo, eh? Jo soc antropòleg. Digo jo. Digo.
Però de cireres al maig n'hi ha?
Al maig... Ara... Ara pot ser que n'hi hagin. Però bé, ara comença a haver-hi maduixes. Ja que no ho diu d'una maduixa.
No.
Per què? Perquè ja les veia. Però si no en quedava ni una.
Doncs mira,
Déu. No mengeu cireres. Vale, guai, campeón.
Doncs també era una setmana en la que la gent s'abstenia dels goigs carnals.
Mentida.
Llavors, aquesta abstinència havia estat molt rigorosa. Ara ja no ho és tant. Es veu que...
Ara és anual.
No, espera't, que es veu que a Bulgària i per altres pobles balcànics...
Espera, que hem d'abraçar quin pla. No. Ha fet una queixa formal.
M'han dit. No, m'han dit.
Una queixa formal.
Sí? Segueixo?
Sí.
Doncs això, que dic que a Bulgària i altres pobles balcànics... Aquesta abstinència durava des del Dilluns Sant fins a Tots Sants.
Vale!
Pobra gent.
És que és mentida.
Pobra gent. No, ara ja no. Evidentment, ara ja no. Pobrets. Doncs...
Amb raó feien guerres. Estaven desquiciats.
Sí. Doncs aquesta privació... Es practicava a molts pobles. Ara no ho sé, però... No crec que es practiqui a molts pobles, en moments transcendentals per la vida agrària. Vale? Llavors, l'excusa, diguéssim, per aquesta abstinència diu que respon a la creença que les energies estalviades per l'home esdevenen en profit dels vegetals i fan, com a lògica conseqüència, que la collita sigui més abundosa.
Home, va!
Està bé?
Bueno,
molt bé.
És una mica... Bueno, sí.
Està molt bé, una fertilitat.
O sigui, a mi al principi aquestes coses em feien gràcia, perquè les trobava divertides, però això ja ves. O sigui, ja no tenia cap ni peus.
No ho sé, mira.
Podem tornar a portar una cosa igual la setmana que ve, sisplau, m'ha agradat molt.
La setmana que ve no tindrem programa.
Ja, però els ullins no ho saben.
Però ara ja ho han sabut.
Ah, ni gravat?
No, perquè fem festa.
Ah, molt bé.
Doncs hem decidit que el dilluns fem festa.
Vaja.
Mira. Bueno, nosaltres no ho hem decidit, ho ha decidit Cugat.cat.
Ah, d'acord.
Bueno, i el calendari litúrgic català, per això.
Clar, perquè podríem haver vingut a cantar-vos caramelles.
Què?
Podríem haver vingut a cantar caramelles aquí.
Podeu venir, sí.
Podem venir igualment, oi?
Sí, podeu venir igualment.
Ja, ja
busquem algú que us obri l'estudi.
Sí, no patiu per això. Doncs bé, després d'aquesta abstinència...
No heu passat ni una pàgina de guió, però els digui, l'acabarem avui o no?
Sí,
portem 5 ja, eh?
Ah, ostres, sí. Molt bé, vinga.
Doncs sí, després d'això, què fem? Anem a pels desafinats? Vols fer
desafinats? Sí, podem fer un breu desafinat, serà molt breu, i tornarem ja per acabar el programa. Vinga, va, desafinats.
Al Letrat, anem una mica...
Desafinats.
Doncs avui aprofitarem el Desafinats per parlar de les més reconegudes i sonades performances de la nostra Setmana Santa Catalana i començarem amb la Passió d'Olesa. Ritme trepidant del programa que acabem d'accelerar encara més.
M'encanta.
Això que sentiu és la...
La nova d'això, el programa avui, eh? Desafinats.
Sentiu les notes de l'entrada. No es pot treballar amb aquest home. Les notes de la representació del Sant Sopar de la Passió d'Olesa. Una passió qualsevol altra, però que en aquest cas...
És apassionant.
És apassionant. Es representa...
Qualsevol altra, no sé si hi hagués un malès aquí, potser que m'han tabullat, però...
És una de les grans passions catalanes que es representen en un teatre, és a dir, s'ha de pagar per veure-la, hi ha un calendari de representacions, una agenda que podeu trobar perfectament a internet.
Són el teatre més gran de Catalunya, són aquests?
Ara em fas dubtar, eh?
No sé si són Olesa o són...
Cervera.
O Cervera. Bueno.
Diria que és Olesa. Però no feu cas perquè no en tinc ni idea. Normalment la meitat de coses que dic me les invento, així que aquesta no seria la darrera. I això, la Passió d'Olesa va ser la primera passió guardonada amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l'any 2002. I breu història que, més enllà de les cerimònies religioses, doncs totes les representacions d'aquí han sigut monumentals o... micronèsimes, diguéssim, però sempre n'hi ha hagut. I a Olesa està documentada que la tradició de la Passió hi és des del 1538. Tela, Déu-n'hi-do. I res, doncs, des de la primera representació del 1538 ha esdevingut tan bèstia que cada any es representa ja més de 300 actors, un pressupost màxim...
I omplen el teatre.
No? Omplen el teatre.
Amb una història que tothom coneix, ja, no? Que ja sap com s'acaba.
No, exacte. I res, la següent que tractarem és la Passió de Cervera. Això que sentiu també és de la Passió d'Olesa, però encara no hem trobat pista, l'hem aprofitada.
Olo,
sí, 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 avui anem a enfadar-nos amb tothom. I és que...
Per cert, diuen d'Olesa, del teatre, que és un dels teatres més grans i moderns de tot Catalunya.
Ai, amb la humilitat per davant. Doncs en aquest cas la Passió de Cervera es creu... o sigui, la primera notació que apareix és del llibre de clave del Consell Municipal de Cervera de l'any 1481.
Més antiga.
I segons diuen que és la més antiga d'Europa.
Molt
respectable. Igual que la resta de representacions culturals catalanes aquesta, fins no es va escapar de les diverses prohibicions del franquisme, tot i que es va poder fer de maneres no clandestines, però sí poc grans. A vegades no em surten les paraules, dir res. Actualment doncs, també compta amb un espectacle de pago, però que és molt, molt, molt gratificant d'anar a veure. I res, des de l'any 2007 també té una composició musical pròpia,
És música en directe?
Tot és música en directe.
Les dues? Passions? És que no sóc molt de passions, eh? No he treballat
doncs,
de camp.
Sembla ser que sí. Potser no a totes les representacions, però a la majoria sí. I res, i l'última que volíem explicar-vos era la Passió de Verges. La Passió de Verges que és molt coneguda perquè és una que es fa... al carrer, diguéssim, també hi ha entrada, però també
hi ha una obra, també hi ha obra
de teatre, diguéssim, però té un punt que és el més reconegut, que és la dansa de la mort de Verges. Hem intentat trobar-vos l'àudio, però se sentia molt malament, no el posarem, però és una de les danses més macabres de Catalunya.
És això.
Exacte. Què passa? Pablo, no ens liguis. I té aquesta particularitat, la dansa de la mort, que és una de les més antigues d'Europa, també, no se sap quan, no està molt, molt documentada, però sí que s'intueix que cap al segle XIV ja es feia, o sigui, a motiu de la Pesta Negra, de les reminiscències de la Pesta Negra. I res, alguna cosa a afegir, Quim?
De les tres coses conec la de Verges i és espectacular, per senzillesa i per popularitat, i com a festa popular, no és en un teatre, és al carrer i és molt frapant.
Doncs ja està, ja sabeu que anem a veure aquesta Setmana Santa, aquest dijous, divendres, dissabte, no, dissabte potser no, però el diumenge i el dilluns segurament veureu moltes d'aquestes actuacions als teatres més importants de Catalunya.
Molt bé, i ara som-hi amb l'agenda.
Vinga.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
Quadrigènia torna a l'Espai A.
El grup Mediterrani no fa festa ni per Setmana Santa, i és que aquest diumenge 5 d'abril, dia del Senyor, dia de glòria, els membres del grup, tornaran al seu espectacle Quadrigènia a l'escenari. En aquesta ocasió, l'actuació serà al Centre Mural d'Arenys de Munt a les 7 de la tarda.
I la Lira portarà les caramelles a la ciutat.
Diumenge dia 5 i dilluns dia 6, Pasqua Catalana, la Societat Coral La Lira farà la tradicional cantada de caramelles pels carrers de la ciutat. El diumenge començaran a les 10 a un quart d'11 a la plaça Barcelona i recorreran la ciutat fins a les 2. El dilluns actuaran pel matí començant a les 10 de la mateixa plaça i a la tarda a les 3 quarts de 6 a la plaça Lluís Millet, i en acabar es farà un berenar de caramelles per tothom.
L'Escola de Música Tradicional i el grup Mediterrani estan de celebració.
El proper dissabte, dia 11 d'abril, aquestes dues entitats celebraran els seus aniversaris, 5 i 20 anys respectivament, de forma conjunta. La festa durarà tot el dia, des de les 11 del matí, amb un cercavila fins a les 12 de la nit.
I primera trobada de la cultura popular.
I és que el dissabte 18 d'abril, la Floresta acollirà aquesta primera trobada, en la que reuniran diverses entitats populars de la Floresta i Sant Cugat, com ara l'Esbart, els Bastoners, Castellers, Trabucaires i Gegants.
Primer plec caramellaire de Sant Cugat.
I tornem amb la Lira, perquè la Societat Coral organitza el diumenge 19 d'abril el primer aplec caramellaire de Sant Cugat. En aquesta primera edició hi participaran 6 colles: l'Orfeo de Flix, lo Pom de Flors, Clavem l'Api ben endins, Societat Coral Unió Rubinense i les colles locals de la Societat Coral Unió Sant Cugatenca i la Societat Coral La Lira.
Són de Flix, tenen molta petroquímica i química al costat.
I els hi va el cervell directament.
Exacte. I com sempre recordem
que si voleu aprendre a tocar la gralla del timbal amb els geganters, podeu anar a la seva pàgina web gegantesdesanquat.cat i preguntar. Si el que voleu és saber ballar bé les sardanes, podeu preguntar pel curs que està fent entitat sardanista sanquatentitats.net.
I sobre les entitats?
Lo de sempre, passem a l'enquesta, que se'ns acaba.
Vinga, va, enquesta.
Saben aquell que diu que ens digueu coses?
Aquest mes us preguntàvem
quina és la millor floreta que et podries inventar?
I com que buscàvem respostes originals, pujades de tolles cabroses i precioses...
Sí, en tenim una d'en David Herrero, que ja, ja ens va contestar, però ens torna a contestar i ens diu: la primavera la sang altera i està al teu costat, em té tan alterat que se'm desfan, a la mona no hi van els ous de xocolata que porto a la butxaca. Au, ja en teniu una de més original i pujadeta de to. Algú més es llença?
Jo he decidit que aquesta guanya, per tant, diré que ens envieu les vostres merdes a Twitter, Radio Nitrat, Facebook.com, Radio Nitrat i nitrat@cuap.cat.
Doncs vinga, acabem.
I arribem fent patir al Pablo del Canto al final del 26è programa de la segona temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat i que ens aneu seguint al 91.5 FM a la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i per les places del poble.
Doncs el programa l'hem fet possible tots nosaltres, així que ens veiem no aquest aquest dilluns que ve, sinó al pròxim. Molt bona setmana a tothom.
Bones vacances.
Cugat.cat, notícies.